Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara a les principals vies després d'una tarda complicada i un mort en un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva. Jordi Fortià.
Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards, si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, la més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere els Sius i Torrents, de Banyoles, amb un 9,9.
Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tenia bons resultats, però 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja algú altre ja serà el millor, llavors m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix, la meitat no els cobra.
Llum verda a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses.
El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia, amb una altura de 261 metres.
En cultura, el recinte de la Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la 5a edició del projecte Òpera.
Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada es representaran 3 òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. Àlex Uller és mentor del projecte.
Que vol ser una porta oberta al món de l'òpera per creadors de tots els àmbits artístics i ser una experiència pràctica i professional, doncs, per escoles de disseny de Barcelona.
I en esport, Joel Gomis, nova tarda de finals per equips catalans.
D'aquí a uns minuts, el Barça de futbol sala juga el tercer partit de la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia i, si guanya, s'emportarà el títol. I a Galícia, l'Igualada jugarà a partir de 2:15 del vespre el 5è i últim partit de la final de l'Hockey Lliga. En cas de triomf, els arlequinats guanyaran el títol per primer cop des del 1997.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb especial atenció per aquesta onada de calor. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui estem tenint una repetició de la jugada de la calor intensa a gran part del país, que ja hi ha hagut els últims dos dies. Estem en onada de calor a moltes comarques i també s'han tornat a retempestes, sobretot al nord de Lleida. Déu-n'hi-do, encara a hores d'ara, entre els dos Pallars i l'Alt Urgell, on acaben espetegant tempestes i algunes amb molt de vent. També algun ruixat s'ha arribat a tensar fins al Solsonès, a la comarca del Berguedà, però aquestes tempestes al llarg d'aquest vespre i nit s'acabaran fonent completament. A la costa apareixeran alguns núvols fruit de la mateixa humitat, per tant, matinada, i això vol dir una revetlla ben xafogosa arran de costa, però és que a l'interior tampoc baixarà gaire la temperatura. Estarem parlant d'unes mínimes en molts casos per sobre dels 20 graus. Ja després de la revetlla, el dia de Sant Joan, vindrà amb calma aquests núvols enganxats a la costa o amb alguna boira i tot, i durant la tarda alguna tempesta a l'Alt Pirineu, encara més local que avui. La temperatura no afluixa ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre. En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara a les principals vies després d'una tarda complicada i un mort en un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva.
El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta tarda surtin 490.000 vehicles fins a les 12 de la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit està limitada la velocitat a 80 km per hora en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31 i la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, la P7 entre el Papiol i Martorell i la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha restriccions a la circulació a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria, amb l'objectiu de garantir una mobilitat segura en un dels períodes amb més desplaçaments de l'any.
En qualsevol cas, anem a veure ara mateix quina és la situació a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs, sens dubte, el més important encara és aquest accident, comentaves, mortal, malauradament, autopista AP7 a Riudellots de la Selva. S'ha d'acabar de retirar el camió accidentat, s'hi està treballant, però en aquest punt continua tallada l'autopista en sentit nord, en sentit Girona. De fet, més enrere ja es fan desviaments, per tant, l'autopista ja està tallada a l'altura de Maçanet de la Selva. En sentit nord, es fan desviaments cap a la C35 i cap a l'autovia A2. En aquest punt de desviament de Maçanet de la Selva és on ara mateix hi ha la cua més important. Pensa que parlem d'una cua de més de 10 quilòmetres. Per tant, si ara mateix ja haguéssim d'anar des de Barcelona cap a Girona, sens dubte, la millor alternativa seria l'autopista del Maresme, la C32, on en aquests moments només hi hauria aturades d'un parell de quilòmetres al tram de Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. De fet, en aquesta zona també hi ha aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig a la C60 a Argentona, precisament per enllaçar amb l'autopista C32. Tot sigui dit, a banda d'aquesta incidència, d'aquest accident a l'AP7, la veritat és que la resta de la xarxa viària, el trànsit millora i, a més, molt ràpidament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Ho dèiem en portada. La Revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
I a aquesta hora la flama del Canigó és camí cap a moltes de les fogueres d'arreu de Catalunya. La flama ha sortit aquesta tarda des de la plaça Sant Jaume per arribar a tots els racons del país. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Molt bona tarda. A hores d'ara, l'ambient a la gran plaça és de festa i celebració, com podeu sentir, amb centenars de persones que s'han aplegat per seguir en primera persona una tradició que dona el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La flama, que aquesta passada nit s'ha renovat al cim del Canigó, als Pirineus, ha recorregut diversos punts del municipi, sortint a les 5 de la tarda des del Camp Nou fins a arribar al centre de Barcelona cap a les 6. I és que es tracta d'un símbol de continuïtat i de germanor que servirà per encendre les fogueres de molts barris i també de molts altres municipis. Al llarg de la tarda, l'acte s'acompanyarà de ball, sardanes, música i molta cultura popular, amb capgrossos i gegants per descomptat, en una plaça que avui és plena de llum i color. A partir d'ara, doncs, la festa es traslladarà als carrers i places d'arreu de la ciutat en una nit marcada, com és tradició, pels petards, les fogueres i les celebracions populars. Així doncs, Barcelona ja viu oficialment la Revetlla de Sant Joan.
Gràcies, Andrea. Els petards, precisament, poden generar molèsties a les persones, però també a les mascotes. Els veterinaris recomanen mètodes naturals o mètodes químics perquè puguin passar millor la revetlla davant del desgavell emocional que poden provocar. Olot FM, Lluc, Coll de Carrera.
Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
Molta gent diu, sota el llit, o em diu que se'n va al lavabo, doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
I les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
La clàssica de brioix amb crema és la més demandada, tot i que tampoc hi falta la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
A la Garriga enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garrigancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat i la nota mitjana més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos.
Esther Minguell.
33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat, i ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
Aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
I entre els estudiants més brillants en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
Un estudiant del Pla de l'Estany ha obtingut la millor nota de Catalunya a les proves d'accés a la universitat, les Pau, amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere els Ius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a les Pau després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
No, sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
La nota de les Pau li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
La sentència del cas de les mascaretes coll encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bebe.
Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes, que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Coldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular a l'exigir avançar eleccions.
Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
Según Saiz, el gobierno trabaja para que la corrupción ni es toleri ni se aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoración sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
Lluny d'assumir responsabilitats, l'executiu continua anunciant mesures de govern, això sí, sense tenir aprovats els pressupostos, i és que l'executiu espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 rebran un 128% més d'ajuda. Sánchez ha aprofitat per explicar que mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
Mentrestant, a Catalunya, el govern de la Generalitat ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys. Maite Pol.
231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs, aquests recursos que els podrien ajudar.
La iniciativa s'anomena Barris per créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Estat ha donat llum verd a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses. El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
Segons avançat el Periódico de Catalunya i fons de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, el PlemCat fa un pas de gegant per a veure la llum. El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
Doncs el Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un dels aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a uns 2 anys.
I en cultura, el recinte de la Fabra i Couts al districte de Sant Andreu de Barcelona serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada creades per l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música, David Navarro.
Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, la música de Sergi Puigcerna i llibret d'Alicia Cop, opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Guasc, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí a 7 minuts, el Barça de Futbol Sala inicia el 3er partit de la final del play-off pel títol. Els de Javi Rodríguez celebraran la revetlla de Sant Joan com a campions de la Lliga si superen el Múrcia. D'aquesta manera aixecarien el trofeu 3 anys després. El mateix Rodríguez, entrenador del Barça, espera deixar-ho tot sentenciat aquesta nit.
Que estén muy herido no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros, porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo, y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
L'altre punt rellevant de la nit és en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada pot guanyar l'hoquei Lliga per primera vegada des del 1997. Per fer-ho, haurà de superar el Liceu de la Corunya en el 5è i definitiu duel de la final del play-off al pavelló de Riazor, el 3er partit que jugarà l'Igualada en els últims 5 dies. Joan Gual, Canal Taronja Central.
Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoyent que no pas el Liceo.
Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que ells, en aquest sentit.
Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
En futbol, el Girona ha presentat oficialment Quique Álvarez com a nou entrenador. El fins ara tècnic del filial blanc i vermell té clar què vol com a dirigent del primer equip gironí.
I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de clar com juguem.
Per la seva banda, el Centre d'Esports Sabadell ha renovat el seu director esportiu, Lucas Viale, fins al 2028. Pel que fa al mercat de fitxatges futbolístic, a la primera divisió masculina el Barça ha anunciat un acord pel traspàs d'Iñaki Peña al Panathinaikos grec. En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu ja té nou entrenador. Es tracta de Marc Comas, qui fins ara era segon tècnic de Javi Aznar. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè el Balonmano Granollers ha anunciat la renovació de Clàudia Girbau per una temporada més, fins al 2027.
Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Orgull de L, orgull de G.
Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a ATM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme, els desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
Salut activa.
Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure l'atenció de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure l'atenció i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara en algunes vies després d'una tarda complicada i un mort per un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva. Jordi Fortià.
Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, la més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles amb un 9,9.
Sí que m'esperava una nota una mica alta perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja algú altre ja serà el millor, llavors m'ho haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguen i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
Llum verda a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses.
El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres.
En cultura, el recinte de la Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la 5a edició del projecte Òpera.
Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada es representaran 3 òperes de curta durada creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. Àlex Uller és mentor del projecte.
Que vol ser una porta oberta al món de l'òpera per creadors de tots els àmbits artístics i ser una experiència pràctica i professional, doncs, per escoles de disseny de Barcelona.
I en esport, Joel Gomis, nova tarda de finals per equips catalans.
Acaba d'arrencar el partit del Barça de futbol sala contra el Pozo de Múrcia. És el tercer duel de la final i si els culers guanyen s'emportaran la Lliga. I a Galícia, l'Igualada jugarà a partir de 8:45 del vespre el 5è i últim partit de la final de l'hoquei Lliga. En cas de triomf, els arlequinats guanyaran el títol per primer cop des del 1997.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta onada de calor en marxa. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui estem tenint una repetició de la jugada de la calor intensa a gran part del país, que ja hi ha hagut els últims 2 dies. Estem en onada de calor a moltes comarques i també s'han tornat a repetir algunes tempestes, sobretot al nord de Lleida. Déu-n'hi-do, encara a hores d'ara, entre els dos Pallars i l'Alt Urgell, acaben espetegant tempestes i algunes amb molt de vent. També algun ruixat s'ha arribat a tensar fins al Solsonès, a la comarca del Berguedà, però aquestes tempestes al llarg d'aquest vespre i nit s'acabaran fonent completament. A la costa apareixeran alguns núvols fruit de la mateixa humitat, per tant, matinada, i això vol dir una revetlla ben xafogosa arran de costa, però és que a l'interior tampoc baixarà gaire la temperatura. Estarem parlant d'unes mínimes en molts casos per sobre dels 20 graus. Ja després de la revetlla, el dia de Sant Joan, vindrà amb calma aquests núvols enganxats a la costa o amb alguna boira i tot, i durant la tarda alguna tempesta a l'Alt Pirineu, encara més local que avui. La temperatura no afluixa ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En marxa l'operatiu sortida per Sant Joan amb una revetlla del risc d'incendis per l'onada de calor. A aquesta hora, retencions encara a les principals vies després d'una tarda complicada i un mort per un xoc de dos camions a l'AP7 a Riudellots de la Selva.
El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta tarda surtin 490.000 vehicles fins a les 12 de la nit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit està limitada la velocitat a 80 km per hora en diferents vies de l'entorn metropolità. La C31 i la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, la P7 entre el Papiol i Martorell i la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha restriccions de la circulació a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals. L'operatiu també es reforça amb radars, panells informatius i vigilància aèria, amb l'objectiu de garantir una mobilitat segura en un dels períodes amb més desplaçaments de l'any.
En qualsevol cas, anem a veure quina és la situació ara mateix a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Encara hem de parlar d'aquest accident mortal que comentàveu a l'autopista AP7 a Riudellots de la Selva. S'ha d'acabar de retirar el camió accidentat, les grues ja estan treballant, però l'autopista continua tallada en aquest punt de l'accident. Com et deia, a Riudellots de la Selva i en sentit nord, en sentit Girona, ara els desvien just en aquesta sortida cap a l'autovia 2 i la C25. Més enrere, a Maçanet de la Selva, on també es feien desviaments, aquí en principi ja no es fan aquests desviaments, però encara hi ha aturades importants. Pensa que la cua ha arribat als 10 quilòmetres, doncs això, encara aturades, potser una mica més intermitents, però uns 10 quilòmetres molt complicats entre Fogars de la Selva i Maçanet de la Selva, en aquesta zona de l'AP7, encara el trobareu, com et deia sempre, en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, encara recomanem com a possible via alternativa l'autopista del Maresme, la C32, aquí només hauria aturades un parell de quilòmetres just al tram de Mataró, entre Cabrera de Mar i Mataró, en sentit nord, en aquesta autopista C32, la del Maresme. A la resta de la xarxa viària, també com et comentava anteriorment, i millora molt ràpidament el trànsit, i ja parlem de circulació, la veritat és que força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Ho dèiem en portada. La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels jocs habilitats per a l'ocasió.
Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
Avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent a la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
I les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
La clàssica de brioix amb crema és la més demandada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de ardons.
A la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem als mateixos... Crec que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garriancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat, i la nota mitjana més baixa d'una matèria a l'ESPAU en 10 anys.
Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos.
Esther Minguell.
33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat, i ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
Aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'exàmen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'exàmen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
I entre els estudiants més brillants en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
Un estudiant del Pla de l'Estany ha obtingut la millor nota de Catalunya a les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants de la demarcació de Barcelona que s'han quedat amb un 9,8. Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat, i això sí que no m'ho esperava.
La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé.
Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes, que condemna l'exministre socialista José Luis Sáenz a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular a l'exigir avançar eleccions.
Que estamos viendo pensando que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente, o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
Doncs lluny d'assumir responsabilitats, l'executiu continua anunciant mesures de govern, això sí, sense tenir aprovats els pressupostos. I és que l'executiu espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 rebran un 128% més d'ajuda. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
Mentrestant, a Catalunya, el govern de la Generalitat ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys. Maite Polo.
231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs, aquests recursos que els podrien ajudar.
La iniciativa s'anomena Barris per créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Estat dona llum verda a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat al Golf de Roses. El parc eòlic experimental és l'avantsala perquè es pugui instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
Segons ha avançat el periòdico de Catalunya i fons de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, el PlemCat fa un pas de gegant per a veure la llum. El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès.
El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
Més coses. La biotecnològica catalana IPRA espera tenir una vacuna contra la pesta porcina d'aquí 7 anys.
La farmacèutica lidera un consorci internacional de 17 empreses d'Europa, els Estats Units i l'Àfrica que treballen conjuntament en aquesta investigació. El director general de Salut Animal d'IPRA, David Caballero, ha explicat que ja han començat a fer proves amb animals, però que encara s'està en una fase molt incipient per la complexitat del virus.
I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública i la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva a Guillermo Matioli al capdavant de la institució i ha explicat a la xarxa les seves línies d'actuació. Maite Polo.
Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
És del tot insuficient, estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. Veiem que la nostra presència és molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Sabem també que va haver un augment dels suïcidis en el col·lectiu juvenil i pensem que es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada.
El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
En cultura, el recinte de la Fabra i Coig al districte de Sant Andreu de Barcelona serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Serà del 2 al 5 de juliol. David Navarro.
Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopp, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça de Futbol Sala està jugant el tercer partit de la final del play-off pel títol contra el Pozo de Múrcia. Al minut 10, el resultat és de 0-2 pel Barça, que s'ha avançat amb gols de Catela i d'Adolfo. En cas de victòria, els blaugranes celebrarien el títol aquesta mateixa nit, després de 3 anys sense fer-ho. L'altre punt rellevant del dia d'avui és en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada pot guanyar l'hoquei Lliga per primera vegada des del 1997. Per fer-ho, haurà Liceu de la Corunya en el cinquè definitiu duel de la final del play-off al pavelló de Riazor, el tercer partit que jugaran els igualadins en els últims 5 dies. Joan Gual, Canal Taronja Central.
Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoyent que no pas el Liceo.
Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar 2 dies després, però ja no només per Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que ells, en aquest sentit.
Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
Encara en hoquei sobre patins, el Noi ha incorporat el porter reusenc Josep Maria Virgili, qui prové del Calafell.
Doncs amb moltes ganes, quan em va trucar l'Aleix, em va fer molta il·lusió perquè al final el Noi és un equip històric i l'afronto amb moltíssimes ganes. Crec que puc aportar sobretot tranquil·litat a la porteria i moltes ganes de treballar.
En bàsquet, Andrei Pluta és nou jugador del bàsquet Girona per a les pròximes dues temporades. L'exterior arriba procedent del Legia de Varsovia de Polònia, el seu país natal. Té 26 anys i enguany ha estat escollit com a millor jugador de la Lliga Polonesa. Fernando Sanemeterio és el director esportiu del conjunt gironí.
Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no?, para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
Encara a Girona, però en futbol, el Girona ha presentat oficialment Quique Álvarez com a nou entrenador. El fins ara tècnic del filial blanc i vermell té clar què vol com a dirigent del primer equip gironí.
I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera. Això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de clar com juguem.
Per la seva banda, el Centre d'Esport Sabadell ha renovat el seu director esportiu, Lucas Viale, fins al 2028. En waterpolo, el Club Natació Sant Andreu ja té nou entrenador. Es tracta de Marc Comas, qui fins ara era segon entrenador de Javi Aznar. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè el Balonmano Granollers ha anunciat la renovació de Clàudia Girbau per una temporada més, fins al 2027.
Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dijous, això sí, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda i molt bona revetlla. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.